Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12 i un. Bon dia, us informa Júlia Julbe. Foment del Treball proposa allargar la pista de l'aeroport del Prat passant per sobre de l'espai natural de la Ricarda i compensar-ho amb nous espais naturals. És la conclusió d'un estudi que han presentat aquest dilluns al matí, on han tingut en compte una desena de propostes, entre les quals la de la pista sobre el mar. Concretament, els experts expliquen que la millor solució seria ampliar fins a 840 metres de longitud la tercera pista, que és la més pròxima al mar, per tal d'arribar als 3.500. Aquesta xifra permetria, per tant, que tots els avions que actualment hi ha poguessin fer-la servir. Les reaccions a aquest anunci no s'han fet esperar. Els comuns han estat dels primers en pronunciar-se sobre la proposta de Foment, malgrat que encara no l'han pogut, diuen, analitzar a fons. A hores d'ara no la veuen amb bons ulls perquè estan en contra de qualsevol solució que passi per afectar l'espai natural de la Ricarda. El portaveu de la formació a Catalunya, Joan Mena, diu que és imprescindible preservar el medi ambient.
Qualsevol proposta que vagi en contra del sentit comú d'una situació d'emergència climàtica com la que tenim a sobre de la taula, és una proposta xalabrada. És una proposta que no pensa en les properes generacions, no? Per tant, creiem que s'han de pensar les noves infraestructures en clau, doncs, de la situació ecològica, no?, i ambiental que tenim en el nostre país.
Mena afegeix que la prioritat no ha de ser ampliar l'aeroport, sinó avançar cap a un canvi de model que passi, diu, per augmentar i millorar les connexions amb tren de Catalunya amb la resta d'Europa. Estarem pendents de totes les reaccions que sorgeixin a aquest anunci de Foment del Treball. Més qüestions. Daniel Cirera assegura que hi ha un problema greu d'inseguretat al metro de Barcelona. Preguntat per les dades que ha avançat aquest matí aquesta casa, Ràdio Estel, relacionades amb l'increment de delinqüència al transport públic, el president del PP, l'Ajuntament de Barcelona, explica que s'ha demanat més vigilància, però la mesura no ha tirat endavant. Són declaracions a la Caravana.
Hi ha moltíssima inseguretat al metro. Nosaltres, la setmana passada, precisament vam presentar una proposta a la Comissió de Presidència i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, precisament amb aquest tema, demanant vigilància estàtica en totes les estacions, és a dir, guàrdies de seguretat a totes les estacions de metro, especialment en aquelles que pateixen més robatoris. Malauradament, no es va aprovar, però aquesta és una realitat.
I sobre l'actual situació política entre Catalunya i Espanya, el Popular ha afirmat amb contundència que no hi ha cap conflicte. Cirera creu que si el conflicte passa perquè alguns volen votar per independitzar-se d'Espanya, això no s'hauria d'anomenar d'aquesta manera. I encara sobre el consistori barceloní, atenció a aquesta notícia, l'Ajuntament permet que els seus treballadors puguin deixar de treballar 2 anys abans de jubilar-se, mantenint el seu sou. Ha avançat el diari Ara, els treballadors poden acumular fins a 1 any de dies personals no gaudits i el consistori els premia amb el doble de dies que poden fer servir al final de la seva vida laboral. Alhora, els bonifica amb 1 dia per cada any treballat i per cada quinquenni. L'Ajuntament ha defensat la mesura en considerar que fa possible una millor organització i facilita el rejoveniment. I una darrera notícia abans dels esports, la Sagrada Família celebrarà amb la ciutadania la finalització del conjunt de les quatre torres dels evangelistes que envolten la Torre de Jesús. Serà dissabte 4 de novembre a les 11 del matí. La banda municipal de Barcelona serà l'encarregada d'omplir de música la Basílica en el seu primer concert que faran a la Sagrada Família. Tot plegat forma part d'un programa que tindrà com a acte central la benedicció de la torre de les torres dels evangelistes i la seva posterior il·luminació. Diumenge tindrà lloc la celebració d'una missa solemne oficiada per l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, i concelebrada pel nunci apostòlic i els bisbes auxiliars de Barcelona amb la posterior, com dèiem, benedicció de les quatre torres. A punt d'enfilar les 12:06, moment pels esports amb Pol Corredoira.
En marxa l'assemblea de presidents de la Lliga amb la presència de Joan Laporta. És la primera vegada que el màxim responsable del Barça viatja a Madrid després de parlar d'una campanya mediàtica contra el club orquestada des de la capital, el famós madridisme sociològic. A la trobada es votaran els comptes de la temporada i es liquidarà l'exercici actual. La part més esperada serà el torn de precs i preguntes on es veuran les desavinences entre els presidents i la Lliga. També a Madrid ja es prepara la selecció espanyola femenina de futbol, que avui s'entrena a porta oberta. Serà a les 7 de la tarda. Aquest divendres visiten Itàlia a la tercera jornada de classificació de la Lliga de Nacions. Les de Montse Tomé són líders invictes de grup, 2 partits, 2 victòries. En futbol masculí, victòries aquest cap de setmana de Barça i Girona. Els blaugrana van imposar-se per la mínima a l'Atlètic Club de Bilbao amb un gol de Marc Guiu, que va debutar amb el primer equip, mentre que els gironins van capgirar un 0-2 en contra per signar una maneta a Montilivi contra l'Almeria. I fa uns minuts el bàsquet Girona ha fet oficial la contractació de Corey Davis Jr. El base de Louisiana, format a Houston, arriba a terres gironines després de passar per Turquia, França, la Lliga de l'Adriàtic i Itàlia.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí a una hora, serà a la 1:00 PM. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Assumptes interns amb el perfilador i criminòleg Xavi Álvarez.
Nou minuts que passen de les 12 del migdia. Xavi Álvarez, que ja el tenim aquí a l'estudi de la caravana de Ràdio Estel. Xavi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Abans de començar amb aquest cas, però, com sempre, Núria Ros, posa'ns en antecedents.
Avui en Xavier ens apropa a un dels assassins en sèrie més perillós de Colòmbia i probablement del món. Es tracta del cas de Luis Alfredo Garavito, qui, com ja hem dit, va protagonitzar una sèrie de crims que el van convertir en un dels casos més notoris de Colòmbia i del món. Conegut com la bèstia o el monstre de Gènova, Garavito va ser condemnat per la mort d'almenys 138 nens i adolescents, tot i que el nombre real de les seves víctimes podria ser molt més gran. Al llarg dels anys, aquest cas va commocionar Colòmbia i va obrir debats sobre la justícia i la seguretat infantil. Avui en Xavier ens explicarà per què ha decidit que sigui aquest mes d'octubre la data idònia per venir a parlar d'aquest perillós assassí en sèrie que, atenció, fins fa poc complia condemna a una presó colombiana.
Gràcies, Núria. Fins ara. Sem 38 nens i adolescents. Quina borrada.
Es pensen que poden haver-hi més, eh? O que podien haver hagut més.
Uau.
Més. Molt bèstia. Aquest és un cas que em vaig estar a la universitat, ja fa uns quants anys, ens la van explicar i em va impactar moltíssim. I justament l'he portat perquè aquest mes d'octubre aquest senyor ha mort a presó.
Això acaba de passar?
Sí.
Val.
La mort d'aquest senyor a presó acaba de passar. Tenia un càncer d'ull i leucèmia i això, i va morir a presó. Però és interessant perquè, bueno, després en parlarem al final, que hagi mort ara en el mes d'octubre, no? I a més, d'aquest any. Després ja generaré un dubte aquí sobre la taula per algun investigador en pràctiques que se pugui mirar.
Abans, però, anem, com sempre, a l'inici de tot. Luis Alfredo Garavito. Qui és aquest home?
Aquest senyor va néixer el 25 de gener del 57 a Gènova.
Que és un... És que soc del 25 de gener.
Tu ets del 25 de gener? No. Bueno, mira, fico un asterix aquí al costat,
vaja.
Saps? Per tot que creguin els astres i això, en un petit poble de Colòmbia. Garavito va tenir una infantesa difícil i traumàtica, com els casos que portem, sembla que no pot ser d'una altra manera. Marcada per la pobresa i la violència familiar. Va néixer en una llar on l'abús físic i emocional era una constant. Tots dos progenitors abusaven d'ell. I aquesta, diguéssim, incipient exposició a la violència, que recordem que la violència acostuma a ser presa, l'aprenem, a casa seva podria haver contribuït al desenvolupament de la seva personalitat i dels seus impulsos violents. És a dir, ja anem a l'arrel del problema. Aquestes vexacions que va patir aquest noi, quan era més petit, no va ser l'únic, perquè també va patir abusos per part d'un amic de la família, quan només tenia 13 anys. Temps després, el noi, imagina't ja, en la societat en la que viu i on viu, va contractar uns sicaris perquè acabés en la vida d'aquesta persona. No sabem com va acabar aquesta història, però sí que se sap que havia contractat sicaris per acabar amb ell. A partir de llavors, la víctima es va convertir en botxí i va desenvolupar una personalitat que era agressiva, iracunda, psicòpata i paranoica, sumada a una forta atracció sexual cap als nens. Aquí s'ajunta la presència d'una parafília, com és la pedofília, o en el cas la pederàstia, quan passes d'aquesta línia, del desig, amb una conducta agressiva i violenta. Aquí tenim un més un en la periodicitat, un més un, un més tres. Però tenim un problema. Digue'm.
T'ho pregunto perquè... Mira, t'ho anava a preguntar al final, no, t'ho pregunto ara. Ara em deies... Pensa que la gran majoria dels casos que hem tractat...
Sí.
A la infantesa o la joventut han estat o discriminats, o vexats...
Sí.
O han passat una infantesa dolenta, amb cert trauma.
Sí. Sí.
Però és veritat que hi ha algun cas que hem tractat a assumptes interns en aquest programa, on no és així.
Bueno,
on la infantesa és feliç. Per tant, és determinant?
Ajuda, no determinant. Vale. És una variable que pot facilitar aquest tipus de conductes.
Vale.
Determinant, no. Determinant, pràcticament, en conducta, no hi ha pràcticament res. Són un conjunt de variables que orbiten o que conspiren, per alguna manera, perquè surti aquest tipus de caràcter. Vale?
Dit això, va, Xavier, ara sí. Quan comença a mostrar aquests signes de problemàtica?
Mira, ell des de molt jove, el Garavito, va mostrar signes de comportament problemàtic. Tenia dificultats a l'escola, els seus companys es burlaven d'ell. Ja tenim també un quadre de bullying, aquí, que tampoc ajuda a la seva integració. La qual cosa contribuïa a aquest sentiment que tenia ell d'aïllament i baixa autoestima, que també són trets importants a tenir en compte. Aquests primers indicadors, com dèiem, indicadors de problemes socials i de comportament, no van cridar gaire l'atenció en aquell moment. Val? Era una cosa que passa desapercebuda, que, bueno, et passa a la vida.
Sí.
Però amb el temps es convertirien en preocupacions molt més greus i que seria una mica el combustible que va fer cremar tota aquesta foguera. Quin va ser la seva entrada al món delictiu? Des de molt jove es va involucrar en activitats delictives. Ja començava amb un perfil dissocial, que venia d'una... diguéssim, d'una família ja dissocial de per si. Va començar amb delictes menors, com el robatori de bestiar i objectes de valor a les finques properes a casa seva. Malgrat els seus problemes amb la llei, el seu historial criminal inicial no ens parlava d'una conducta tan violenta, val? És a dir, la seva història criminal o els antecedents no sempre ens expliquen el què d'una persona. una persona pot ser violenta i no tenir antecedents perquè mai l'han agafat. Però això no vol dir que no sigui violenta o que sigui agressiva, sinó que no té antecedents que puguem estirar del fil.
Expliquem, Xavier, si... No, ja està, pagues, passa això.
El rellotge.
Expliquem, Xavier, deia, com passem? És a dir, jo crec que poques vegades ho entenem, per molt que ho expliquem, eh? Per tant, insisteixo en això. Com passem d'una infantesa realment dura, on has patit vexacions per parlar de la família, dels amics de la família, on has patit bullying a l'escola, a començar a fer robatoris de bestiar? Què associa una cosa amb l'altra?
Associes, tens un perfil dissocial perquè vens d'una estructura que socialment no és normal, no és l'amor, no és l'estima, no és la cura. Tot això també genera molta frustració i aquesta frustració doncs, passa a l'habitació després de la ira i de la ira passa a l'habitació de la violència. No?
Llavors... Per tant, és una mica... El cap fa una mica... Si no m'heu ajudat a buscar-me la vida, ja me la busco jo, com sigui.
Sí, sí, hi ha un sentiment d'impotència en alguns casos d'aquests, en el que, si jo ho he passat, per dir-ho perquè ens entenguem, jo he passat malament a la vida, a mi m'han fastidiat, jo fastidiaré els altres també.
Val.
Vale? Aquesta és una mica, diguéssim, la correlació que podríem dir més senzilla. Quan comencen aquests terribles crims? Doncs comença la dècada dels 90. En aquest any, en aquesta època, s'han produït una sèrie d'assassinats brutals cap a menors i adolescents a Colòmbia. Els cossos de les víctimes van començar a aparèixer en àrees rurals. Sense entrar massa en detall, les víctimes tenien signes d'haver patit moltes lesions. Ràpidament, els investigadors de policia de Colòmbia es van adonar que es trobaven davant d'un assassí en sèrie despietat i altament perillós.
Compte.
Sí, sobretot repetitiu, que aquest és, diguéssim, segurament el que els van més preocupar. A mesura que el nombre de víctimes augmentava, l'alarma s'estenia per tot el país. Les famílies dels nens desapareguts vivien amb una angoixa constant, sense saber si mai més es tornarien a veure. La comunitat i les autoritats estaven desesperades per aturar l'assassí en sèrie i dur-lo davant de la justícia. Ara entrem una mica en el perfil d'aquest assassí. Es tornava cada vegada més clar, a mesura que avançava la investigació, que es tractava d'un individu que era molt astut, que en sabia molt de fer com estava fent les coses, que sabia guanyar-se la confiança dels nens abans de segrestar-los, la qual cosa ja determinava un mètode d'aproximació, diguéssim, una persona amb capacitats socials desenvolupades, no una persona lacònica ni estranya. I un cop tenia els nens enganyats, perquè els oferia o regals o els oferia qualsevol mena d'objectes que li interessés, un cop es segrestava o es apartava, es portava a un lloc apartat i en allà cometia el crim. Ell tenia una victimologia molt concreta, el senyor Garavito, que eren principalment nens i adolescents. Tots ells eren de classe social baixa i amb pocs recursos. Compte, això no era baladí. És a dir, no triava perquè sí. Per què ho triava? Perquè escollia víctimes que eren molt vulnerables i en molts casos vivien en la pobresa i ell sabia que això no aixecaria cap mena de sospita de manera immediata quan aquests nens desapareixien.
Que el món va així, com menys recursos...
Sí. I ell ho sabia perquè venia d'aquest món, també. Per tant, ja havia pres aquesta situació.
Em deies, però, que aquesta por, és evident, es propaga per tota Colòmbia.
Sí. Aquesta sèrie d'assassinats continuen i la por es propaga per tot Colòmbia, com tu has dit. Les autoritats lluiten per descobrir la seva identitat i posar fi al seu regnat de terror, no? Una mica novel·lesca, això, però era així, perquè realment produïa molt de terror aquest homicida. Els mitjans de comunicació informaven dels crims i les famílies de les víctimes vivien una por constant i angoixant. Les autoritats estaven sota una pressió immensa per atrapar l'assassí i dur-lo davant de la justícia. Clar, aquí no ens ho podem imaginar, però aquí la policia i segurament també l'exèrcit sofrien una pressió descomunal perquè agafessin aquesta persona que se'ls escapava de les mans. Però tot arriba al seu final. A vegades hi ha un final bo. I arriba l'atenció de Garavito. Finalment, l'abril del 99, la sort del Garavito se li acaba. Va ser detingut per intentar abusar sexualment de la que havia de ser la seva darrera víctima. Durant la seva detenció es van trobar proves que el vinculaven amb altres assassinats. Posteriorment, Garavito va confessar a la policia ser l'autor d'almenys 140 dels assassinats.
Que bèstia.
Molt, una passada. És probablement la següent sèrie confès amb més homicidis a la seva esquena.
De la història?
Sí. De la història. És, si no està el capdavant de la llista, està entre el top 5.
Val.
A més, va proporcionar informació tallada sobre la ubicació dels cossos de moltes de les seves víctimes, la qual cosa va ajudar a tancar casos que havien quedat sense resoldre durant anys.
Fixa't. Jo deixo diverses preguntes respecte a això. La primera, la vanaglòria dels crims. Per tant, Estem parlant de psicopatia?
Sí, aquest cas sí, sens dubte. Hi ha una manca d'empatia espectacular, a part d'un gaudiment del sofriment de les víctimes. Uh-huh. Sí, sí.
Això per una banda. Però, clar, em sorgeixen altres dubtes sobre com funciona... I a vegades ens ho has explicat, com funciona la ment d'un assassí en sèrie i aquest temps de refredament. Aquí no ens ho has dit, que hi ha aquest temps de refredament.
Però n'hi ha temps de refredament, també. Sí, sí.
És a dir... És pauta
quan,
sí o sí,
Quan s'etiqueta un assassí en sèrie, estàs parlant que el seu procés d'agressió ja implícit tres variables, no?, per classificar-lo, que és que hi hagi més de dos víctimes, val?, entre dos i més víctimes, que les víctimes no siguin la mateixa, va, són víctimes diferents, i tres, que hi hagi un període de refredament, un període de descans entre agressió i agressió. Val? En aquest període de refredament entra una mica la fantasia, el constructe de l'agressió, com torna a estimular-se, no? S'estimula l'arousal i torna a focalitzar una altra víctima i agredir.
Mm. Aquest temps de refredament encara sol despistar més els cossos de seguretat o amb això ja hi compten?
Els que ens dediquem a això ja hi comptem. Ja continuem aquest període de refredament. El que ens inquieta és quin és el temps de refredament.
Val.
És a dir, perquè si un temps de descans...
No és el mateix un mes que un any?
No. Pot determinar el nivell d'impulsivitat, el nivell de recursos i d'integració social de la persona. Com més intel·ligent ets o més recursos socials ets, més tens la capacitat de retenir l'impuls per tornar a agredir. Què passa quan, tot i tindre les capacitats socials i les armes per retenir l'impuls, tu cada cop agredeixes més sovint. Vol dir que vas accelerat. I probablement cada cop ets més intrusiu. Vale. La sort en aquest tipus de casos és que a vegades el nombre d'errors estadísticament augmenta.
Anem a la sentència que es va dictar per Luis Alfredo Garavito.
El 31 de febrer del 2000, Garavito va ser condemnat ni més ni menys que 1.853 anys de presó per als finalment demostrats o judicialment quantificats 139 dels assassinats. No obstant això, a Colòmbia, la pena màxima no pot complir més de 40 anys. Degut a la seva cooperació, governava abans, va cooperar dient on estaven els cadàvers, se li va reduir la pena a 22 anys de presó d'aquest senyor. Garavito ha passat el seu temps a presó en unitat especial de delinqüents sexuals. Durant el seu temps a presó, ha afirmat haver trobat a Déu, sí, es va convertir, i ha expressat penedir-se de tots els seus crims.
Finalment sí,
Sí, va demostrar penediment i va ficar en el tema de la religió i jo vaig veure entrevistes, hi ha entrevistes seves penjades a la xarxa que són espectaculars. Uh-huh. Un periodista espanyol les va entrevistar amb ella a presó i les entrevistes no tenen cap mena de desperdici, són brutals. No obstant això, i el seu canvi d'actitud ha estat objecte, sincerament, d'escepticisme per part de les famílies de les víctimes, evidentment, i de la societat en general.
Clar, i aquí entra alguna altra qüestió al respecte. Jo sóc dels que sempre he cregut i tinc la visió així, fermament convençut, que la presó no és més que un sistema de reinserció de la persona que ha actuat delictivament.
Sí.
Es pot
reinsertar una persona així?
Tot i el penediment, és reinsertable una persona com Garavito?
Jo sóc criminòleg, per tant, jo sempre abogo per la reinserció i la rehabilitació. Sempre.
Estem parlant d'algú que té una
psicopatia.
Una psicopatia.
I és homicida sexual. Val. És complicat. De fet, no hi ha, per als psicòpates, actualment, no hi ha uns programes que siguin tan efectius com aquells que només són delinqüents sexuals per reinsertar i rehabilitar. O sigui, és una figura complicada.
Ens parlaves de més casos, o d'altres casos.
Sí, altres casos. Malgrat la seva condemna i la seva cooperació inicial amb les autoritats, alguns cossos de les víctimes mai van ser trobats. A més, persisteixen dubtes sobre el nombre real d'assassinats o d'assassins que va cometre Garavito. S'ha especulat que la xifra podria arribar a més de 140 confirmats. Quan a mi m'ho van explicar, i dintre de la classe on estava, hi havia una que era colombiana, que treballava també a la Fiscalia de Colòmbia, s'especulava més de 200 casos.
Més de 200 casos,
sí. No sabien bé el nombre de casos. Però els va donar una pista amb el nombre de casos, que ara també t'hem parlat d'això una mica més endavant. Luis Alfredo Garavito ha marcat un abisme en la història criminal de Colòmbia i també del món. I ha plantejat preguntes inquietants sobre la naturalesa de la maldat humana i la justícia en una ciutat com la que tenim. Uh-huh. Ha generat un debat profund sobre la pena de la mort i les reformes del sistema legal i penitenciari. Clar, davant d'aquest tipus de casos, el tema de la pena de mort es fica sobre la taula, no? Uh-huh. I més amb perfils psicòpates, pues, que costen de reinsertar, uh-huh, realment el problema sorgeix i apareix a la taula. Malgrat la seva detenció, el cas continua obert, ja que molts cossos encara no han estat localitzats. Aquesta història terrorífica recorda la fragilitat de la vida humana i la necessitat de protegir els més vulnerables de la societat, que són els nens. Val? Quin ha estat el seu final? Arriba al final de la història, no? Uh-huh. Un dels assassins en sèrie més brutals i despietats de la història criminal. El seu final, doncs, el mes d'octubre, ha acabat morint en un hospital de Valdepuar, que és Colòmbia, als 66 anys. Patia d'un càncer d'ull i leucèmia. Vale? Aquest és el seu final. Uh-huh. Curiositats del cas.
Va.
El perfil que van descriure els professionals, uh-huh, tornem una mica enrere i parlem del seu perfil, els psiquiatres forenses que van elaborar el seu perfil psicològic van descriure com una persona és un home molt perillós que fingeix emocions que no sent, s'excita amb el risc i li encanta la sensació de domini i el fet d'exercir el seu paper superior.
Val. No sé si t'hauria de preguntar a tu o a algun psicòleg o a algun psiquiatre, però jo ho pregunto.
Vinga.
Si partim de la idea... Clar, jo parteixo de la idea de les pel·lícules, després sí, d'estar com és la vida real.
Sí.
Si partim de la idea de que una persona amb psicopatia o psicòpata, mm, ho és perquè no sent emocionalment...
No té empatia. No sent el dolor o no li fa, diguéssim... No sent pena pel dolor que tu sents.
Val.
Jo puc agredir a tu, uh-huh, i encara que tu pateixis, la teva pena no es reflexa en mi.
Però sí per el que ell mateix sent.
Sí, clar.
Val.
Ell sent.
Val,
ell
val,
sent
val,
coses.
Val, val, val. Aquí anava.
Però la seva en el seu benefici.
Val.
O sigui,
val,
ell
val, val,
gaudeix de fer-te mal. Saps? Si jo fos un psicòpata perillós, assassí, i t'agafés i t'agradís, uh-huh, sentiria satisfacció pel que et faig.
Sí, aquí estava la pregunta, com m'aconsegueix gaudir, si...
sí,
però clar, perquè és en benefici propi.
En benefici propi.
Clar,
és
clar,
un egocèntric i un ególatra espectacular. Uh-huh. Va? Hi ha també segurament quadres de narcisisme presents, vull dir, uh-huh, i és això, no? Però la empatia, em fa pena el mal que estic produint, no apareixen aquí.
Uh-huh. Ens deies que així l'havien descrit,
sí,
psiquiatres forenses.
Sí, correcte. L'excusa de l'alcohol no va tenir cabuda per als experts que li van examinar perquè era conscient del que feia. Ell sempre deia que quan bevia alcohol es convertia en un monstre.
Uh-huh.
Vale? Jo sóc del defensor de que quan prens certes substàncies, les substàncies com l'alcohol no creen res, uh-huh, sinó que el que fan és que es traspuen la teva personalitat.
Et potencien.
No? Exacte. Si tu ets una persona, si tu ets una persona que beu, a vegades veuràs perfil de persones que són més graciosos, o que de cop es tornen més violents o més agressius, no? Això vol dir que l'alcohol, diguéssim, desperta certes coses.
Val.
No construeix res.
Uh-huh.
De fet, un dels investigadors va explicar durant el judici que Garavito sempre seguia un mateix patró i un mateix ritual, per cometre els crims, que portava les víctimes emmanillades a llocs solitaris, que els obligava a practicar sexe, i durant aquesta pràctica era quan els matava. La importància de protectar i comprendre aquest patró de conducta per ells, pels investigadors, és, uh-huh, cabdal.
Val, val. I encara una curiositat més, que ens queden 2 minutets, va.
Doncs mira, molt ràpid. Entro a la llibertat i la mort de Garavito. Garavito havia complert la seva pena i havia de quedar en llibertat condicional durant aquest mateix any,
uh-huh,
que justament és l'any en què ella mor. Jo no dic res, però és considerat el pitjor assassin en sèrie de Colòmbia.
Uh-huh.
I havia de sortir aquest any en llibertat provisional i, bueno, els casualitats de la vida... Ell mor a presó a causa del càncer d'ull i de leucèmia que tenia. Mira que ha tingut anys per morir-se, eh?
Vols dir que...
No vull dir res, jo només...
No, era l'aire,
Sí, l'aire. Això ja que cadascú s'agafi la sospita com vulgui.
Uau.
També, mira, si ens queda temps...
Sí,
si
una
minut,
sí.
Vale. Parlarem de que també se li va trobar una agenda que la van catalogar com l'agenda negra. Aquí a Garavito, els investigadors van trobar una agenda on ell va documentar, de forma més o menys encriptada, tots els homicidis que havia fet i punts on podien trobar els cossos. D'aquí que van comptabilitzar gairebé més de 200 casos, perquè hi havia més de 200 anotacions en aquesta agenda, que no van poder acabar de desxifrar sense el seu ajut.
Que bèstia.
Sí.
Que bèstia.
Aquí tens a Garavito, un dels assassins en sèries més brutals de Colòmbia.
Xavier Álvarez, moltíssimes gràcies de nou
de
per portar-nos a aquest cas i exposar-lo aquí a la caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies igualment.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Dos minuts i mig que passen d'un quart d'una del migdia... D'un quart d'una, no, de dos quarts d'una del migdia. En uns instants, ara mateix, tornem a obrir les portes del Viure en Salut, aquest espai que tenim als matins, que trobem als matins en aquesta franja horària, forma part dels continguts de la caravana i que és el moment en què Joan Trias, conductor i alma mater del programa, doncs surt de l'estudi, s'agafa uns minuts per respirar enmig de les seves 6 hores de directe, de les nostres 6 hores de directe, són una mica de tothom. Per tant, cada dia de dilluns a dijous, aquí em teniu portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant, sobretot, de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis i dels seus meravellosos productes. Per tant, canvia la caravana, marxa Trias una estoneta, a partir de la una es torna a posar, i ara mateix saludarem d'aquí re al doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor, la seva saviesa, l'elegància i l'humor, en directe des de Madrid. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la una del migdia i també fer qualsevol pregunta sobre salut. No us guardeu res, estem per servir-vos. Com ho podeu fer? Doncs us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Molt important aquest número de telèfon. És la via per posar-vos en contacte amb nosaltres. Us el repeteixo, és el 663-99-30-62, 663-99-30-62. Aquest número ha d'estar a les vostres neveres, allà amb un imant pegadet, perquè és el número que s'obre les portes del Viure en Salut. Aquí sempre estem oberts a escoltar-vos, a respondre els vostres dubtes de salut i benestar. Per tant, ens podeu i ens deveu enviar una nota de veu o una nota per escrit a aquest número de WhatsApp, el 663-9930-62, o també un correu, si us ve millor, si us pilla més a mà, un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Ens exposeu amb calma, amb tranquil·litat, de manera assossegada, el vostre dubte o la vostra pregunta, i estarem encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Saludar al doctor, us recordo que aquest número de WhatsApp, el 663-9930-62, és per enviar notes de veu o per escrit. No truqueu, perquè aquí se'ns col·lapsa el sistema. Ha de ser un missatge de veu o un missatge per escrit perquè ens arribi de manera correcta i puguem traslladar el vostre dubte o consulta al nostre doctor. Doctor Jacinto Valverde, que por cierto ya nos está escuchando en directo desde Madrid, lo saludamos. Buenos días, doctor Valverde.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa?
Bueno, bien. Estrenando el lunes, estrenando la semana, encarando ya los últimos días de octubre. Vuelven a subir un poquito las temperaturas por aquí, ya no... Este fin de semana yo iba con una sudadera y iba a la mar de bien. Ahora ya me sobra todo, he vuelto a la manga corta, doctor. Pero bueno, esperemos que siga bajando un poquito y llegue el otoño de verdad. ¿Usted qué tal? ¿Qué tal el fin de semana?
Muy bien, la verdad que estupendamente. Aquí ha llovido lo indescriptible,
sí.
Todo el ayer, el domingo fue tremendo, lloviendo todo el día, con un vendaval en algunas ocasiones, en algunos momentos importantes, pero bueno, hacía falta y bienvenido sea. Así
claro.
Todo este tipo de procesos, aunque sean incómodos, aunque sean bastante desastrosos para el mobiliario, para los árboles, el frío y demás, y en algunas situaciones peligrosos,
sí.
Pero bueno, el agua era tan necesaria que bienvenida.
Hombre, sobre todo si ha sido tan salvaje como usted lo pinta, doctor, y no hemos tenido, la semana pasada vimos estos inundaciones y ríos de agua en los metros. Uh-huh. ¿Esto ha estado más controlado esta vez o qué?
Hombre, aquí en Madrid, desde luego, ha habido suerte y no ha habido ningún problema con las personas. No ha habido, solamente ha habido bajas materiales, eso sí. Lo cual, bueno, pues en ese sentido es bueno, pero sí que ha habido caída de árboles, inundaciones.
Sí, sí.
Aquí ha habido estaciones del metro, como la del metro del Banco de España, que se inundó por completo esa estación.
Madre mía.
Está cerrada mucho tiempo. Sí que ha habido inundaciones, porque es que cayeron en Madrid más de 100 litros por metro cuadrado en 4 horas.
¡Qué barbaridad!
No se conocía desde 1920.
Sí, 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 sí. No, mira, el otro día escuchaba un comentario y es cierto que ahora ya es que cada vez que tenemos un fenómeno meteorológico es que es a lo bestia siempre, es de récord. Estamos batiendo récords constantemente.
Sí, sí, desde luego, es así. O sea, que sí. Desgraciadamente es así.
Sí, sí. Bueno, cosas de los tiempos que nos toca vivir y del cambio climático, supongo, doctor. Eso es. Mire, yo le quería comentar, antes de arrancar con las consultas, voy a trasladarle, porque tenemos un miembro del equipo de La Caravana que lo tenemos de baja, pobrecillo, Andreu, nuestro productor, el cap de producción. Lo tenemos con un pequeño problema gastrointestinal, tenemos aquí el estómago delicado. Desde aquí le enviamos pues un saludo, que se recupere pronto con calma, porque al final todos, cuando se pone uno malo, tiene ganas de volver, porque sabe que claro que el equipo tiene que cubrir su... Bueno, que nada, Andreu, si nos escuchas, tú tranquilo, recupérate bien. Y mira, yo le voy a pedir al doctor, le pido a usted, doctor, que nos dé una recomendación, una pequeña recomendación, pues para, en este caso, Andreu, o cualquier persona que esté pasando por algún un proceso así intestinal de pequeña descomposición, de gastroenteritis, pues qué recomendaciones le podemos dar, y también si tenemos algún producto natural de Marnis que le pueda venir bien.
Sí, hombre. Primero ver qué tipo de gastroenteritis es, si es gastroenteritis infecciosa, o es por una toxina alimentaria, o simplemente es por un cuadro vírico, ¿no? Eso es bueno saberlo, porque depende del tipo de gastroenteritis, pues así requerirá de un tipo de tratamiento u otro, porque claro, si es una gastroenteritis de tipo infeccioso, pues requiere un tratamiento antibiótico. Si es una toxina alimentaria, depende del tipo de toxina, pues también necesitaríamos seguramente algún tipo de fármaco específico para combatirlo. Sí. Pero bueno, de todas maneras, a todo el mundo que tenga un problema de una gastroenteritis, que curse con náuseas, con vómitos, con deposiciones diarreicas, lo primero es ponerte a dieta, ¿vale? Dieta líquida, tolerando líquidos bien con a base de zumo de limón, para ir tolerando poquito a poco a pequeñas cantidades.
Sí.
Cuando ya tus deposiciones diarreicas no superen el número de 3 o 4 al día, vas empezando a reintroducir alimentos ya un poquito más sólidos, siempre sabiendo qué alimentos son los que son astringentes, ¿vale? Utilizar los alimentos que sabemos que te van a producir mayor número de diarrea, como muchas veces confunde la gente los lácteos, la leche y los derivados de la leche. Sientan muy bien al estómago, pero aumentan el movimiento del intestino.
Vale.
Entonces, ir reintroduciendo poco a poco alimentos, pues como puede ser la patata, el puré de patata, de zanahoria, de manzana, todos los alimentos que hemos aprendido de pequeños que son astringentes cuando hemos tenido este problema, ¿no?
Muy bien.
Y una vez que ya hemos conseguido tolerar, de todas maneras, por vía oral, ya con los líquidos, yo le recomendaría a todas estas personas ayudarse primero de un probiótico que tiene Marnis, porque si nosotros mantenemos nuestra flora intestinal en las mejores condiciones posibles, eso nos va a ayudar a recuperar antes nuestro normal ritmo intestinal. Para eso le recomendaría tomar este probiótico que se llama Redutrim Pro.
Redutril Pro.
Redutrim, terminado en M, de Marnix,
vale.
Redutrim Pro.
Perfecto. ¿Eh?
Viene en cápsulas, de entrada tomar 2 cápsulas antes de desayunar y antes de cenar, ¿vale? Para recuperar lo antes posible la mucosa de todo nuestro aparato digestivo, en cuanto a si está inflamada o está un poco edematizada, a todos les recomiendo también tomar el jugo de aloe vera, ¿vale?
Sí.
Tomar 20 mililitros, porque es un líquido, tiene un taponcito, entonces la raya de 20 mililitros antes del desayuno. Y verá como con esto y la dieta vas a ayudar a que te recuperes de esa gastroenteritis lo antes posible.
Pues venga, hoy consejo dedicado para abrir fuego, para empezar la semana, dedicado a nuestro productor André González, que lo tenemos pues en casa retorciéndose un poquito con este dolor de tripa, con esta descomposición, con esta gastroenteritis. Sobre todo, identificar el tipo para afinar bien la medicación. Luego, sobre todo, también la alimentación. Ir poco a poco, primero con líquidos, este zumo de limón, etcétera, etcétera. Luego, cuando la cosa vaya mejorando, añadir los sólidos. Usted lo ha dicho muy bien, los que nos enseñan de pequeños, ¿eh? Que sea un poquito de puré de patata, de puré de zanahoria, la manzana. ¿El arroz hervido qué tal? ¿También?
El arroz blanco siempre ha sido el mejor asistente.
Pues perfecto, un poquito de arroz blanco y eso le va a ayudar. Y luego, de parte de los amigos de Marnis, Andreu, mira, entras en la página web y lo podrás ver, pero sobre todo apúntatelo, porque en tu farmacia o para farmacia te lo podrán dar. Es un probiótico importante, Redutrim Pro, 2 cápsulas, una antes de la cena y una antes del desayuno. Y luego, para ayudar, este líquido de jugo de aloe vera, 20 mililitros. Y esto te va a ayudar a que poco a poco te sientas mejor y también a prevenirlo, ¿eh? Que luego no vuelva, que no haya una recaída, que eso también puede pasar. Por lo tanto, en este caso, Andreu, o cualquier persona que nos esté escuchando, cualquier oyente que se sienta un poquito y así con el estómago descompuesto, estas son las recomendaciones del doctor Valverde y también las recomendaciones de los productos de los amigos de Marnis, que van a ayudar a tener mejor el estómago. Us recordem, Andreu, amics oients, els productes que ens recomana el doctor els podeu comprar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. Com us deia, també podeu consultar la completíssima pàgina web on tenen allà catalogats tots els productes, molt ben endreçada, molt visual, molt fàcil de consultar. Però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança. Aquests són productes de barri, de proximitat, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Venga, doctor, pues bajo, como siempre, desde la redacción, cargado con una maleta llena de sueños y de correos de los oyentes que nos envían sus consultas, lo cual nos congratula. Para empezar, vamos a hablar de un tema que yo creo que no hemos tocado todavía en esta sección, en este apartado de Viure en Salud, de Marnis. Nos escribe Jessica desde Girona y dice que últimamente ha estado experimentando una sensación de sequedad en los ojos, lo cual dice que le preocupa un poquito. Es una sensación desagradable, dice ella. Suele intensificarse después de largas jornadas frente a la pantalla del ordenador, ya que trabaja en marketing digital. Por lo tanto, es uno de estos trabajos que hoy en día, pues claro, nos tienen sentados, sedentes, un poquito así pausados y siempre mirando la pantalla del ordenador. Pues Jessica tiene este problema. Dice, me preguntaba si podrían ofrecerme consejos específicos sobre cómo mantener una adecuada hidratación ocular y si qué prácticas o productos naturales podrían ser beneficiosos en este caso. Dice que aprecia mucho su orientación y que espera recibir una buena respuesta. Así que, en este caso, tenemos sequedad en los ojos, doctor.
Sí, si es por eso, si es por abuso de las pantallas del ordenador, lo primero que yo le recomendaría es, si no tiene posible poner un filtro para que evite ese tipo de radiación tan luminiscente, que baje al mínimo el brillo y el contraste en la pantalla del ordenador.
Vale.
Eso siempre va a ayudar. Luego, que cada poco tiempo, cada hora, hora y media, pues intente levantar la vista del ordenador y mire hacia la lejanía para que el ojo descanse. Cuando el ojo le esfuerza de visión cercana, hay mucha contracción de toda la musculatura que hace que el cristalino se cierre, si tiene mucha luz también, y si lo mantiene durante mucho tiempo en esa tensión, se va desgastando y va perdiendo, como si dijéramos, tensión. La forma de relajarlo, como es mirar hacia la lejanía, tener una visión media o de lejos. Entonces, de vez en cuando, date un paseíto, relaja la vista y mira con una visión lejana. Luego, cuando salgas a la calle, siempre procura protegerte los ojos con unas gafas de sol, pero con cristal homologado por la Comunidad Económica Europea.
Sí.
Los rayos ultravioleta, vivimos en un país de mucho sol y eso también estropea mucho nuestra vista. Luego no abuses cuando termines tu jornada laboral y no llegues a casa y te líes con la tablet, con tu ordenador portátil, con el teléfono, eso continúas haciendo trabajar mucho al ojo. Y Marnis tiene un complemento alimenticio específico para hidratar desde dentro el ojo a base de un omega 3, como es el DHA, el maqui, que es una baya específica que tiene esa propiedad, una microalga también y todos los derivados de la vitamina A, que son antioxidantes, ¿vale? Y el complemento alimenticio se llama Vision Help Hydra.
Vision Help Hydra.
Y.
Muy bien.
Hydra, ¿vale? Como ese, como la hidra de ese personaje mitológico.
Sí, correcto.
Tenía varias cabezas. Decía la cabeza cuando se la cortaba, ¿te acuerdas?
Sí, claro que sí.
La hidra.
Sí. La hidra.
Vision Help Hydra, ¿vale? Son cómodas cápsulas y solo hay que tomar una cápsula al día. Y esto, y haciendo las cosas un poquito bien, notarás que esa sequedad de tu ojo poquito a poco irá mejorando. Vision Help Hydra de Marnis.
Perfecto, pues Vision Help Hydra de Marnis, una cápsula al día para hidratar, como nos cuenta el doctor, mediante este concentrado de productos de diferentes hierbas, de diferentes plantas, para hidratar desde dentro los ojos, que estén pues eso, más cómodos, más mojados, más hidratados. Esta es la recomendación, Vision Help de Hydra, más. Evidentemente, siempre me gustan mucho estas previas que hace usted, doctor Valverde, con los consejos básicos de sentido común y que son muy interesantes, porque muchas veces no los tenemos presentes, ¿eh? Nos dejamos llevar y no, hay que tener cuidado porque al final, si caemos en lo fácil, nos puede llegar a afectar. Esta idea de levantarse de vez en cuando, hora y media, ha dicho usted, pues bueno, a lo mejor lo podemos hacer de una hora y mirar a la lejanía, dejar la pantalla del ordenador, luego cuando llegues a casa, pues no ponerte con tus cosas también con las pantallas. Dejar que los ojos descansen. Y mire, hablaba de los filtros Yo creo que ahora, porque estoy viendo mucho últimamente, no sé a santo de qué, pero ya he visto dos o tres días seguidos gafas de sol que se ponen sobre las propias gafas y son unas gafas de filtro para mirar las pantallas que no te afecten tanto a los ojos. Y no son tan caras.
Seguro que tiene que haber tecnología para todas estas cosas. Segurísimo.
Sí, la hay.
Y de hecho, ya las lentes de las propias gafas te las hacen para que no te... el brillo de los ordenadores ya no te haga tanta, te produzca tanto daño, por ejemplo. Yo llevo gafas siempre, ¿no?
Sí.
Yo tengo una gafa.
Yo también.
Que son progresivas. Y yo el cristal que llevo es un cristal específico para que la luminosidad de las pantallas no me haga tanto daño al ojo.
Yo diría...
Eso no quiere decir que también tenga que descansar mi vista.
Claro, yo diría, ahora estoy reflexionando, y hace unos cuantos años que tengo estas gafas, que yo también me lo puse esto que te ofrecen, ¿no?, los extras y tal. Luego además te dicen, no, por 20 euros más lo tienes. Y siempre acabas diciendo, bueno, pues oye, 20 euros no es dinero. Por lo tanto, yo creo que lo tengo, y además creo que lo noto. Creo que con la cantidad de tiempo que yo miro una pantalla de ordenador, tengo bastante bien la vista para lo como podría estar. Bueno, pues tenemos ya a esta oyente, Jessica, de Girona, recomendada para que le vaya mejor esta hidratación de los ojos. Pasamos a otra consulta, en este caso... nos escribe Carlos de Tarragona, dice que es guía turístico y que eso implica horas de pie, lo que ha generado una constante sensación de pesadez y fatiga en las piernas al final del día. Dice que le afecta a la vida, claro, si es guía turístico y se mueve por aquí y por allá, y le afecta también a la productividad, y pregunta si le podríamos proporcionar recomendaciones, pues cómo aliviar esta incomodidad, esta pesadez en las piernas, y también algún producto natural que pueda ayudar a sentirse un poco mejor en este sentido. Pues esta es la consulta. Esta sensación de pesadez en las piernas.
Sí. Fíjate que me gusta que esa pregunta la haya hecho un varón, porque es muchísimo más habitual en la mujer, pero eso no quiere decir que los varones no podamos padecer también esa patología de mal retorno venoso, de tener mala circulación venosa de retorno en las piernas, ¿no?
Sí.
Más el que cuando eres guía, es verdad que pasan muchas horas de pie o caminando muy lentamente. Me paro, vuelvo a caminar 100 metros, me vuelvo a parar. O sea, y eso repercute mucho en tu circulación venosa de las piernas. Bueno, yo creo que sí. Lo primero que yo le recomendaría a usted, entonces, ponte cuando vayas a trabajar, aunque sean incómodas, unas medias especiales que hay para mejorar esa circulación venosa de retorno.
Perfecto. ¿Vale?
Eso te va a aliviar instantáneamente el problema del mal retorno venoso.
Vale.
Aunque sean incómodas, utilízalas, que vas a mejorar mucho. Y desde el punto de vista de la complementación alimenticia, te voy a recomendar un producto precisamente para mejorar este tipo de problemas de circulación en esas piernas, a base de arándano, de vid roja, de yema de concentrados de plantas, y que se llama Phytalgem Circ.
A ver.
Phytalgem, terminado en M.
Sí.
Y luego CIRC, CIRC.
Phytalgem CIRC. Este es el
terminado
producto.
Terminado en M de Marnix, Phytalgem CIRC.
Perfecto.
Son viales, fácil, y hay que tomar. De entrada, yo le recomendaría tomar un vial, agitándolo antes de beberlo, por la mañana y por la noche. Cuando haya recuperado cuando haya mejorado esa circulación venosa de las piernas, déjate un vial al día de mantenimiento.
Perfecto, pues esta es la recomendación del doctor, estas medias especiales que van a ayudar a que circule mejor la sangre, las piernas vayan un poco más ligeras. Y luego este producto específico de Marnix como complemento alimenticio, Phytalgem CIRC, en viales, que también van a ayudar a que este problema que tienes, Carlos de Tarragona, vaya un poquito mejor. Venga, pues vamos a completar los minutos con otro par de consultas. Nos escribe Laura, en este caso desde Barcelona, desde donde nosotros emitimos, desde la capital catalana. Dice que hace tiempo ha estado, que se ha puesto, o sea, ella ha escrito, he estado comprometida en mantener una dieta equilibrada y saludable, pero dice que encuentra dificultades para mantener, pues eso, el enfoque y evitar las tentaciones que surgen en el día a día, y se frustra porque ella quiere alimentarse mejor, probablemente pues está haciendo una dieta por algún sentido para perder peso o sentirse mejor, y que le cuesta y le frustra, cosa que es muy normal. Dice, me gustaría recibir consejos detallados sobre cómo fortalecer esta determinación y recibir apoyo para...
No, te digo mal, Rafa.
¿Me oyes mal, doctor? ¿Hola?
¿Sí?
¿Ahora, ahora? ¿Me recibe mejor? ¿Doctor Valverde?
No te digo bien.
Uy, ahora se corta un poco. Vamos a intentar recuperar la llamada con el doctor Valverde. Es curioso, llevamos casi 2 meses emitiendo y, oye, siempre las llamadas son perfectas, pero ya he tenido este problema que no tenga que ver con estas lluvias torrenciales y estas tempestades que están viviendo en Madrid. Ayer domingo nos contaba el doctor Valverde que cayó, vamos, lluvia a mansalva y a lo mejor eso afecta. Recordemos que estamos en directo. Esta es la sección Viure en Salud aquí a Radio Estel. Recomanem, productes naturals de Marnis, i amb el nostre doctor, el doctor Jacinto Valverde, us intentem fer la vida més fàcil, perquè podeu consultar amb nosaltres qualsevol problema, qualsevol dubte de salut que tingueu, qualsevol pensament, qualsevol dubte mèdic, i amb el nostre doctor, la seva saviesa i la seva gràcia, doncs us fa aquests consells, diguem-ne de manera de caire general, i després els consells particulars amb els productes de Marnis de Fons. Sembla ser que ja hem pogut recuperar la trucada. Gràcies, José, gràcies, Núria. Doctor Valverde, ¿me escucha otra vez?
Ahora perfectamente. Es que bueno. Parece como si estuvieras metido en un batiscafo.
¿En un batiscafo?
Ya te perdí.
Sí. Hundido en la profundidad del océano, doctor, de repente. Madre mía. Batiscafo, por cierto, es una palabra que también me gusta mucho, batiscafo.
También, ¿verdad?
Es muy pintoresca.
Somos un poco anticuillos ya los dos.
Pero a mí me gusta este lenguaje de otras épocas, hay que recuperarlo. Alguien tiene que defenderlo, doctor. Tenemos que hacerlo nosotros. Ahora todo son anglicismos, cosas horrorosas.
Exacto, bueno. Y no lo soporto. Además que no lo entiendo, porque primero que no lo entiendo. Se ponen a hablar el plan técnico, los de marketing, sí. Todo el vocabulario anglosajón. No, es que no entiendo nada.
Como si estuviéramos trabajando en China o en Japón, una cosa horrorosa. Yo los miro como un partido de tenis, digo, ¿qué están diciendo?
Es el mismo término en español, ¿por qué no utilizas tu lengua? ¿Por qué tienes que adoptarla de nosotros?
Mire, porque mucha tontería. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? A ver, doctor, nos comentaba esta oyente Laura que básicamente quiere seguir una dieta equilibrada y saludable, pero que le cuesta un poco y pedía algunos consejos.
Bueno, sí. Lo primero que hay que saber cuando uno va a hacer una dieta es que, primero, te va a costar trabajo, ¿vale? Eso seguro. Y no tienes que tener prisa en perder los kilos, ¿vale?
Exacto.
Y luego, el seguir la dieta de forma constante y continua, porque el momento en que tú dejas de hacer esa dieta, vas a recuperar lo poquito que hayas perdido en los días anteriores y vas a poner algo más. Uh-huh. Entonces, para que ayudarla a que no tenga esa ansiedad, que muchas veces es la que dejes la dieta, porque te frustras por lo lento que es, uh-huh, yo le recomendaría tomar el Relagel.
Sí.
Tomar una capsulita de Relagel todos los días antes de desayunar y otra antes de cenar. Todo el tiempo que necesite. Uh-huh.
Pues Relagel para esta oyente, en este caso Laura desde Barcelona, que pedía consejos para cómo llevar mejor esta dieta, esta pequeña dieta y la comida equilibrada y saludable. Pues sobre todo paciencia, sobre todo perder peso poco a poco, que no se produzca este efecto rebote, que eso nos lleva a la frustración muchas veces y a tirar la toalla. Y luego este producto natural de Marnis, Relagel, una capsulita antes del desayuno y otra antes de la cena, para que todo este proceso de dieta vaya mucho mejor. Doncs us recordem, ja per anar consumint els darrers minuts d'aquesta secció, que els productes que ens recomana el doctor Valverde els podem trobar a Herbolaris, para farmàcies i farmàcies. Podeu també consultar la completíssima pàgina web dels amics de Marnis, que tenen tots els seus productes allà catalogats, però sobretot, acudiu, feu una passejada, feu barri, feu compres de proximitat a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Especialment Andreu González, si ens has escoltat, ja saps el que has d'anar a comprar. Doctor Valverde, primer dia de la setmana finiquitado, muchas gracias por sus consejos y nos escuchamos mañana, si todo va bien. Que vaya bien el resto del lunes.
Un abrazo, gracias.
Adéu. I vinga, nosaltres amb aquesta música chill out, la sintonia del Viure en Salut, estem a punt d'arribar a la una del migdia, en un minut pràcticament ho alcancem. Ja esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut. Ara de seguida recull informatiu en el butlletí que ens faran Julve i Corredoira, mano a mano, i després torna el Trias per encarar la darrera hora de la caravana amb la Girocleta. Avui la Olma ens parlarà de robar carteres al metro, molt didàctic, el que ens explicarà. I després rebrem un dels grans, cineasta dels grans, David Trueba, que ens presentarà el biopic d'Eugenio, el mític Eugenio, que es dirà El saben aquell. i Carolina Juste, que és una de les actrius de la pel·lícula. Doncs res, i després el final de festa, si queda temps, eh? Jo tinc el guió preparat, si queda temps ja el farem, i si no, no passa res, me'l reservo. Gran reserva per un altre dia. Vinga, ens seguim escoltant, això és La Caravana.